Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Que passen de les 11, interessant hora que iniciem aquí al matí a Ràdio Estel. Ara volem parlar dels passos que s'ha fet en la indústria de l'alimentació. Molt interessant, Olga, a sí? L'altre punt de vista d'avui, un punt de vista compartit sobre aquesta impressió de menjar que a mi em té en 3D. Fascinada, aquest projecte que us parlarem. I després amb la Mireia del Pozo parlarem del sol pelvià, que moltes vegades, ostres, sol pelvià, sí, és així, s'ha de dir així, el sol pelvià també, doncs, es podria dir, ho hem mirat, amb el servei lingüístic d'aquesta casa, el sol pèlvic, no?, que potser és més normalitzat, però si s'ha de dir bé, és el sol pelvià. En parlarem també al Puig de l'Albadones amb la Mireia del Pozo. Però abans, jo no sé si us en recordareu, però fa uns dies parlàvem de la moda i, clar, ens va sorprendre com la moda és la segona indústria més contaminant. I avui ens centrem, doncs, en la que ocupa la tercera posició del rànquing. Us imagineu quina és? L'alimentació. Ens ha cridat l'atenció. Clar, la producció d'aliments és responsable, perquè ens fem una idea, del 26% de les emissions mundials de gasos d'efecte hivernacle. Per això avui, a un altre punt de vista, volem saber quines són les alternatives que existeixen, si és que n'hi ha, i si s'està innovant en la indústria de l'alimentació per ser menys contaminants i més sostenibles. Primer de tot, volem parlar avui amb el doctor Bartomeu Ayala. Ell és cap de formació de la Fundació Altaia. Bon dia.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies, primer de tot, per estar amb nosaltres aquí al matí a Ràdio Estel. Clar, d'entrada, doctor Bartomeu, és curiós, no?, que la Fundació Altaia és una fundació privada, sense ànim de lucre, que dona servei integral a les persones en l'àmbit sanitari i social. Clar, parlàvem de sostenibilitat, però la innovació alimentària també podria ajudar persones, oi?
Sí, de fet, és el que demana el projecte. Nosaltres tenim un elevat número de persones a la nostra població que té disfàgia o problemes de deglució, no? Si jo dic una xifra així a Europa, serà una mica impactant, és a dir, tenim més de 22 milions de persones que tenen aquest problema. Si a més afegim també les persones que tenen problemes neurològics o d'oncologia, doncs estem parlant de molts milers més de persones. I nosaltres hem trobat una solució que ha estat testejada ja i validada, hem fet tot un estudi clínic aquí, però una solució retornant al plaer de menjar amb aquestes persones.
Des de la Fundació heu impulsat el projecte Nutrial, que pot suposar un abans i un després de les persones amb aquestes dificultats per deglutir aliments. En què consisteix?
El projecte consisteix, com he dit abans, és retornar al plaer de menjar les persones. Imagina tu una lasanya, que menges normal, doncs aquesta persona mengi també la lasanya, però d'una manera concreta que no li perilli la seva vida, no? Pues el que fem mitjançant la tecnologia és agafem els ingredients naturals, igual, és a dir, aquí no són ingredients artificials, són ingredients naturals, cuinats, i mitjançant la tecnologia 3D, que fem tres coses fonamentals. Una, garantir la seguretat, que és el que amoïna més, perquè principalment és que no hi hagi ofec, que no hi hagi pneumonia, que no hi hagi aquesta broncoaspiració, que no hi hagi la mort de la persona. Un altre és que podem separar els aliments, per això donava l'exemple de la lasanya. Tens una lasanya, vas descobrint per capes, no? Tens bechamel, tens la carn, doncs aquí pots fer el mateix. I això t'ho permet aquesta tecnologia, la tecnologia 3D. I a més, totalment personalitzada. Què vol dir això? Que també garantim l'estat nutricional, és a dir, una de les conseqüències també que té aquesta gent és que al no menjar correctament també es desnutreixen, per tant nosaltres un valor afegit també és, a part de la seguretat, garantir l'estat nutricional. I el fet de donar aquestes capes i fer-ho més atractiu, que sigui normal i que estigui bo, doncs és un d'altres afegits, no, que de valor afegit en la cadena de valor que dona el nostre producte. És a dir, també hi ha una cosa molt important, que el 65% de les persones que tenen disfàgia tenen un aïllament social. Com s'ofeguen, estan tot allà fent aquesta cosa, sí. Així fa cosa de menjar amb els seus familiars o anar a un restaurant. O sigui, aquesta vida social es perd. Amb el nostre sistema hem provat també que anar amb els restaurants, si tinguessin això, el mateix que tenen problemes, no? Que tenen solucions per a persones veganes o intoleràncies, o si tinguessin la nostra tecnologia, la gent podria anar amb la família o fer aquesta vida social també, que és molt interessant, eh? És també és necessari per la vida. Retornem al plaer de menjar. El que deia el nostre cuiner és que la gent quan vegi el plat comença a salivar de que està bo, però és segur, que és el que va al projecte.
L'objectiu, doctor? I vosaltres volem saber, doncs, què diuen els pacients que pateixen disfàgia, aquesta impossibilitat, com bé explicava vostè, per deglutir aliments, després d'haver menjat un plat imprès en 3D. Quines són les sensacions?
La sensació és, demà ho tindré.
Per tant, els agrada.
Clar, clar, no? Deduïm que és així.
Sí, i a més aquí, ja dic, perquè és bo, és a dir, hi ha gent que ha tornat a... Perquè hi ha tres tipus de disfàgia, la disfàgia líquida, la disfàgia que hi ha com uns grumos, uns filaments, i la sòlida, vale? Tot això tens un problema, vale? Doncs hi ha coses que no pots veure, no pots menjar, no pots fer una sèrie d'ingerir aliments, no? Bueno, pues el que fem nosaltres és que imprimim tot això, la gent pot menjar els aliments i els hi donem els plats. Els hi vam posar a valorar i, clar, eren plats normals. Menjaven el primer plat, el segon plat, no eren plats triturats com estaven acostumats, no? Estan acostumats, que és la solució, i això, pues, feia que tornessin aquest plaer de menjar. I com a anècdota, hi havia gent que no havia menjat mai enciam, perquè l'enciam té aquests filaments que són perillosos.
Sí, tant.
Van descobrir el menjar de l'enciam. Hi ha gent que va també descobrir menjar-se unes patates braves, unes croquetes, inclús beure, perquè no es pot menjar, beure una copeta de vi.
Déu-n'hi-do.
I això és el que va al nostre projecte. Hi ha moltes iniciatives, però això és. Retornar al plaer de menjar, perquè és una de les coses del plaer de la vida.
Clar, perquè a més de ser necessari per sobreviure, és un plaer, sobretot a una cultura com la nostra, no? Que gira molt al voltant de la taula, que és un moment per compartir, per celebrar, per quan tens un mal dia. Moltes coses les associem al menjar. Per tant, m'imagino que també els pacients, a nivell psicològic, és molt important que recuperin aquest plaer, canvis de textures i deixar de passar por.
Exacte, i a més és això, quan tu estàs bé, menges bé, estàs alegre, estàs content, i això ajuda molt a la recuperació quan tens un problema de salut. També una de les coses que hem descobert, i és molt important, és que amb el nostre sistema que han dissenyat, aquesta densitat i aquesta textura, els malalts oncològics i transplantats vam fer proves i els ajuda a fer l'entrenament una altra vegada del sistema digestiu.
Clar.
Que això ha estat un dels beneficis també de fer aquestes proves i dels grans no, logros, fites que hem tingut. No? Van passar pacients, nens que les acabaven de trasplantar i que normalment si mengen amb una textura que no és adequada hi ha com un rebuig, no? I costa més la seva recuperació. I aquí nosaltres això ha facilitat.
Avui estem parlant aquí amb un altre punt de vista al Matí a Ràdio Cel amb el doctor Bartomeu Ayala. Ell és cap de formació de la Fundació Altaia, que és aquesta fundació que ha impulsat aquest projecte Nutrials, que pot, com bé ens està explicant el doctor Bartomeu, suposar un abans i un després, per les persones amb dificultats per deglutir aliments. Doctor, a vegades ens costa, no?, d'imaginar com és el menjar imprès en 3D. Nutrials és una impressora, això ho hem explicat, de 3D, que té aparença de microones, però com funciona i com es fa el menjar en 3D?
Vale. Exemple, tu agafes un lluç, no?, i ara el cuines. Quan acabes de cuinar el lluç, què fas? L'emplates, no? El fiques al plat. D'acord? Nosaltres el que fem és treure les espines, donar-li amb una metodologia que hem fet, no?, com si fos un túrmix, no?, però una densitat i una textura, és a dir, li donem aquesta textura i el fiquem amb aquesta màquina, que aquesta màquina té 5 cartutxos, no? 5 cartutxos que estan sincronitzats amb tot, fiquem cada ingredient, el lluç per un cantó, amb un cartutxo, la salsa amb un altre cartutxo, i si hagués verdura o hagués un altre component. Tanquem la màquina, com està totalment personalitzat, perquè és un ordinador, dona la forma que li hem donat, fa les capes que nosaltres li hem dit, per garantir també l'estat nutricional, manté la temperatura, ho fa sobre un plat, el plat que tu tinguis a casa, treus el plat i d'aquí el menjar. És a dir, l'únic procés que hem de fer de més a més és el lluç aquest, treure les espines, donar-li aquesta densitat i posar-los a la màquina, que la màquina el que fa, com dit abans, si jo el que he posat amb aquests cartutxos no té la densitat i la textura adequada, la màquina pita i diu, pop, això és insegur. Després li dona la forma, no? Li dona la forma que nosaltres hem determinat. Garanteix l'estat nutricional perquè va comptant tant les proteïnes, els glucidis, els lípids, tot el que tu tens, bueno, que se t'ha personalitzat, ho tens allà. ¿Vale? I això és el que fa aquesta màquina. Després li dona tota la forma i és un microones, té l'aspecte del microones, és superfàcil, fàcil de netejar i ja està. Imagineu com les càpsules del Nespresso, no?
Ah, sí?
Tu tens el pollo al pim-pim, no? Pues, compres el pollo al pim-pim, el tens, el desenvases, el fiques els cartutxos allà i la màquina fa tot el seu procés. Seria una miqueta això.
Fa poc, més d'un any, ja vareu fer una prova pilot. Ara en quin punt està Nutrial? Perquè al principi deia hi ha 22 milions de persones que pateixen disfàgia. Si algú ens està escoltant, pensa, jo vull aquesta màquina a casa. Quan podrà ser això?
Vale, això ara hem fet el pas perquè s'havia de fer els estudis clínics corresponents, perquè aquí a darrere hi ha tots uns estudis clínics homologats amb el codi ètic i amb tot el comitè científic, i tot això ara ja està homologat. Han passat més de 100 pacients, ja hem vist que era segur, estan validats, tenim menús, tenim plats, hem generat una metodologia concreta que és el sello de com s'han de fer les coses amb això, i ara ja estem muntant l'empresa. ¿Vale? També s'ha presentat a organismes de la Generalitat, no? A l'administració, perquè vegi com és, que són els passos que s'havien de treure i permisos, i ara estem muntant l'empresa. Aquesta empresa el que farà després és posar en venda aquest producte. Però a més estem treballant diferents proveïdors i a més amb proveïdors internacionals, empreses també importants internacionals, per tenir ja productes ja preelaborats. Així, per exemple, estem treballant molt amb empresa grana, que és una internacional molt gran, tot el tema de les fruites. Per tant, si jo vull ara fruita de la taronja o la poma...
De temporada.
Que sigui, sí. De temporada, doncs podré tenir allà i ja no l'hem d'elaborar, no? Ja estarà elaborada. Uh-huh. O també un pastís, o el que deia, també tenim sangria, tenim vi, o sigui, tenim una miqueta de tot, i el que estem fent també és... tenint una cartera d'aquests proveïdors que estan fent les coses com nosaltres volem, ¿vale? I d'aquesta manera el que estem també és incentivant també a les empreses, al sector, d'aquí de nosaltres, que si ens ho fan amb aquesta metodologia, pues, ho poden tirar endavant. Perquè al final, si tu tens un restaurant, no?, i ja tens tot o tens una cuina, no canvia res. L'únic que has d'adquirir és la impressora 3D i la metodologia nostra, i ja està.
Doncs, doctor Bartomeu Ayala, cap de formació de la Fundació Altai, enhorabona pel vostre projecte i endavant, perquè bé, és que faciliteu molt la vida aquestes 22.000 milions de persones, no?, que pateixen doncs, aquesta malaltia, i d'aquesta manera, com bé vostè ha dit, no?, retornar al plaer de menjar, sobretot. Moltíssimes gràcies, de debò, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per deixar-me explicar el projecte.
Aquí al Matí a Ràdio Cel seguim parlant d'innovació alimentària. És al·lucinant, els passos que hem fet, de mica en mica.
Sembla ciència-ficció, però no.
Però no. Clar, el Ferran preguntava, però tindrà la mateixa forma? Sí, no? És el que ha explicat.
La forma,
no,
que volen, i com són 5 cartutxos, si té la densitat i la textura, ja ho tens.
Clar, i la impressió 3D sembla, no?, que és una alternativa de futur, ara parlem de ciència-ficció, però no, que ja forma part del present. Però ara ens preguntem, sabeu què és futur? D'entrada, és un joc de paraules que combina el food, de menjar, amb el futur. El que proposen és anar del disseny dels aliments a la ficció del disseny. Sembla així com una mica...
També un altre joc de paraules.
Però no patiu, perquè per entendre què implica aquesta ficció del disseny, ja saludem aquí al Matí a Ràdio Estel a l'Anna Aixón, ell responsable de l'àrea de Food and Design de Barcelona, Centre de Disseny, i responsable també de Future de Barcelona. Què tal? Molt bon dia. Anna, com estàs?
Molt bon dia, Mercè.
Escolta, estem aquí amb la Olga i pensàvem, però a veure, primer de tot, qui és exactament, Anna, això de la ficció del disseny?
La ficció, el disseny i l'alimentació, vale. Són conceptes que, bueno, primerament entendre una mica què és el food design, què és Future i explicar-vos una miqueta la feina que fem i quina relació té amb la ciència-ficció. Nosaltres, del Barcelona Centre de Disseny, el que fem és promoure el disseny en les seves diferents disciplines, i l'àrea del food design és una àrea bastant nova, bastant nova, diguéssim, en les corrents, però molt antiga, perquè de fet el disseny i l'alimentació estan presents des que l'home o l'ésser humà es van començar a alimentar, no? Qualsevol element que estigui dissenyat o pensat per facilitar la nostra manera d'alimentar-nos, ja estem parlant de food design, no? En aquest sentit, felicitar el doctor Bartomeu Alaia per aquesta nova, diguéssim, manera d'alimentar gent amb dificultats, perquè realment és un canvi necessari.
És brutal,
i el disseny,
sí.
És brutal, és brutal, i em sembla algo super necessari de pensar i redissenyar per poder millorar la relació que tenim amb els aliments, no? Aleshores, nosaltres el que fem una miqueta és buscar aquest tipus de projectes que ha desenvolupat el doctor Bartomeu, aquest i molts altres que estan passant tant a nivell local, nacional com internacional, i el que fem és aquest esdeveniment que es diu Future, que el fem juntament amb una startup de Barcelona que es diu Plat Institut. Llavors, conjuntament amb Plat Institut i el Barcelona Centre de Disseny, vam dir, ostres, estan passant moltes coses, s'estan presentant projectes molt interessants, està realment havent-hi un canvi necessari, importantíssim, en el món de l'alimentació. Per què no fem un summit, per què no fem un esdeveniment, un congrés, on reunim tots aquests projectes, tots aquests gent que pensa, startups, inventores, inventors, no? I els posem tots en un mateix espai i presentem i els connectem, no? Llavors, així és com neix Future Barcelona. L'edició del 2020, sí. Es va dir Sci-Fi Food, això que parlaves, no?, de la ciència-ficció, com passem del disseny a la realitat, no? O sigui, el que vam plantejar-nos en aquella època, en aquell any, és dir, vale, anem a parlar de projectes que semblen de ciència-ficció, però que són avui en dia una realitat. I això seria la impressió en carn de 3D, per exemple, o les ampolles d'aigua comestibles, o els vertical fermings, no? Tota una sèrie de conceptes que a primera vista podrien semblar trets d'una pel·lícula nord-americana del 2025, no, que ja hi som, però del 2060, però que són ja una realitat.
Clar, això et volíem preguntar, per casos concrets, no? Perquè començàvem parlant de sostenibilitat, i la sostenibilitat també està present en les vostres propostes, no? Que combineu el disseny per una banda, però també per aportar solucions que encara no estan al mercat.
Exacte. Exacte. Nosaltres, quan parlem de sostenibilitat, ja no ho parlem com un valor afegit, sinó com una cosa que ha de ser. És a dir, quan tu planteges un projecte i estàs dissenyant un projecte, la sostenibilitat ja està intrínseca i és quelcom transversal en tot el procés. Aleshores, quan parlem de food design i de totes aquestes innovacions, sempre aquestes innovacions neixen per resoldre problemàtiques del present. Una de les grans problemàtiques del present amb l'alimentació és la sostenibilitat. Com produïm, com gestionem els residus, com fem per crear un sistema alimentari molt més, diguéssim, acord de manera holística amb el planeta, i presentem projectes que vagin en aquesta línia. Doncs, per exemple, ja que estem parlant de tot el tema de la carn i impressió 3D, vam fer una taula rodona fa això, el 2020, en aquesta edició de ciència-ficció, que es deia New Farming, no? Noves maneres de cultivar. I no parlàvem de cultivar la terra, sinó de cultivar la carn, no? Llavors, en una mateixa taula rodona vam posar empreses tan diferents entre elles, però amb un objectiu comú, que és produir carn de manera diferent, com Aleph Farms. Aleph Farms és una empresa israelita que el que fa és agafar cèdules de la carn dels animals, diguéssim, i fan carn de laboratori. Aleshores, tu t'estàs menjant un entrecot, diguéssim, o un filet que té les mateixes propietats de l'animal, però que en cap cas l'animal ha tingut que patir ni durant la vida, ni, òbviament, la mort per arribar al plat. Després, en aquella mateixa taula rodona teníem Eurofoods, bastant coneguts aquí a Catalunya, i a Espanya, ells el que fan és plantegen una proteïna totalment diferent a la de la carn, però que tu, quan la menges, pues no notaries la diferència entre el que és un pollastre o l'heura, però ve d'origen vegetal. I finalment teníem, per exemple, Solar Foods, que Solar Foods és una empresa que el que fa és proteïna a través, ojo, de l'aire i l'energia.
Mare meva!
Això sí que és increïble.
Estem bocabadades, això, Anna.
Sí, a mi això encara ara em costa d'entendre, sí, vale?
Però doncs si et costa tu, Anna.
Taula rodona.
Sí, i què?
I va ser molt interessant, perquè, clar, tots tres tenen un objectiu diferent. Ai, perdona, un objectiu similar, que clar, és produir proteïna d'una manera molt més sostenible i molt més a cor, sense que els animals pateixin. Però, clar, l'Espans deia, ostres, nosaltres estem fent carn sense tocar els animals. Però ara deia, no, però fins i tot només agafant la cèdula d'animal ja esteu fent servir els animals, no? Llavors és com, va ser una taula rodona molt interessant justament per això, no? Perquè cadascú des de la seva
des del seu punt de vista, no? Va defensar, sí, digues. Però escolta, Anna, amb tot el que ens estàs explicant, tu creus que canviarà per tant gaire a com menjarem? Quin és el teu punt de vista?
Jo crec que en general la societat és reticent a tot aquest tipus de maneres d'elaborar el menjar.
De canvis, però, no? Sí.
De canvis, o sigui, no? Com lo natural, no? Allò sempre, no, però lo más natural és... Però, a veure, lo natural no és tenir animals tancats en una granja alimentant-los i vacunant-los per després, no? Vull dir, lo natural és moltes coses avui en dia. Llavors, què és natural i què no és natural? Això és un debat, per un costat. I per l'altre, jo crec que hi ha molts països i molta part de la societat que pateix per accedir als aliments. I si aquest tipus de propostes plantegen trobar solucions a que la gent es pugui alimentar de manera correcta, sense necessitat de tenir, jo què sé, doncs, aigües o grans territoris, per què no donar una oportunitat a aquest tipus de propostes? O sigui, penso que hem d'obrir una miqueta la mirada i escoltar aquest tipus de noves propostes, sobretot perquè solucionen problemes que, bueno, fins ara no s'han solucionat.
No, està molt bé, clar que sí. Anna Achón, responsable de l'àrea de Food and Design de Barcelona, centre de disseny, i també responsable de Future Barcelona. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i per haver-nos aportat el teu punt de vista. Que vagi molt bé, Anna.
Gràcies a vosaltres.
Ai, Olga Vallejo, doncs és que jo ja no sé què pensar, saps? Si...
Mira, he buscat aquests dies... Solar Foods.
I què?
Són finesos.
Ah!
De Finlàndia.
Mare meva. Jo ja, mira, i això de... Jo m'he quedat impressionada també amb el projecte que ens ha parlat el doctor Bartomeu, també en quant a líquid tot, no? Et podràs menjar una sangria.
Que bé. Que bé.
No, i sobretot ajudar doncs, a tantes i tantes persones que pateixen, no? Uh-huh. I sempre d'una manera segura. Bé, que nosaltres ja estem a punt d'arribar al punt de 2:15 de 12 del matí, en aquest matí de dijous ja. El que fem és marxar res breument a publicitat, i us ho dèiem fa uns instants, d'aquí res, està la Mireia del Pozo, em sembla que ja ha arribat als estudis de Ràdio Estel, i ens parlarà de sol pelvià. Què podem fer per enfortir el sol pelvià i sobretot els beneficis que pot tenir doncs, aquest entrenament. Tot seguit aquí al Matí a Ràdio Estel. Fins ara.
Ràdio Estel